Passen 6 minuts de les 11 del matí i parlem de cinema i d'estrenes, no tant com ens agradaria, però n'hi ha algunes amb comptagotes, amb el nostre home del cinema, en Freddy Contreras. Bon dia.
Bon dia.
Avui entren en vigor noves mesures anti-Covid i el cine no l'afecta de ple, però sí que obliguen a tancar a les 11 i això ha alterat una mica horaris. A Sitges també han rebut.
Sí, bé, vull dir, crec que el cinema ja ha rebut prou i sort que aquesta vegada doncs li ha tocat menys, però sí que tancar a les 11 és una mica escuet, no, d'horari. Hi ha pel·lícules que si comencen a les 8 i mitja no les podrien posar a les 8 i mitja s'haurien de ficar en unes sessions més d'hora, no? Però bueno, mentre puguin seguir obert i complint estrictes mesures, que de fet tots els cines que he anat m'ho he trobat, per tant, que així ho puguem mantenir, no? I que no s'arribi a un extrem com és tancar-los.
El Festival de Cinema de Sitges han hagut d'anul·lar activitat complementària, bàsicament, i com tots els cinemes, doncs, reordenar una mica els horaris de la cartellera per poder plegar a les 11 de la nit, tot i que Sitges sentia la directora que aquelles pel·lícules que ja s'estiguin projectant i acabin una mica més tard, de moment, almenys aquest primer cap de setmana, no els obliguen a moure-les.
És que és molt complicat i a més...
Què dèiem, que projectaven més de 200 pel·lícules, no?
Exacte, i a més una estructura com és la de Sitges, que també tens convidats, tens col·laboradors, tens... Bueno, és que mous una quantitat de gent important i canviar-ho d'un dia per l'altre tampoc no és humà, no és humà, no? I encara que tinguis molt bona fe i moltes ganes de fer-ho, és molt complicat. Per tant, segurament la setmana que ve ja s'aniran adaptant, però aquesta, doncs, encara poden mantenir, no?, una mica el fil conductor, el fil que ja estava traçat.
Tornarem a les sales, però ara ens escarxofem al sofà perquè parlem de plataformes, de Disney, vaja.
Sí, perquè he pensat, parlem després de Sitges, que jo crec que són més bones notícies, no?, de cara al cine, i últimament, doncs, Disney no ens para de donar, bueno, no li para de donar pals a les sales de cinema. Recordem que va estrenar Mulan, una pel·lícula que tots els propietaris de cinema esperaven perquè, bueno, una pel·lícula de Disney sempre crida molt l'atenció, sempre fa taquilla, i va dir que l'estrenava directament a Disney Plus. Què passa? La nova pel·lícula de Pixar, Pixar sabem què és aquest gegant de l'animació, propietat que és propietat de Disney, que també les seves pel·lícules acostumen a fer taquilla i també s'estava esperant, doncs, una estrena d'aquest tipus a les sales de cine i ha dit que directament també se'n va a la plataforma de streaming. Són molt males notícies i Disney, després, arrel d'aquesta notícia de passar a l'última de Pixar, que es diu Soul, el 25 de desembre directament a la plataforma de streaming, ha dit que, tal i com van les coses, doncs que es dedicarà més a la plataforma. No sabem encara què es tradueix això. Sabem que tenen un munt de sèries Marvel i de Star Wars en projecte que ja estaven destinades a la plataforma, però no sabem com afectarà això a les següents estrenes, no? Estem parlant de la majoria de Marvel, estem parlant de noves... adaptacions d'aquestes pel·lícules clàssiques d'animació a ficció real i evidentment les pel·lícules de Pixar, de Star Wars. Per tant, no sabem com afectarà, però hem de ser, em sembla, una mica pessimistes, realistes, i
no pinta bé, no?
No pinta bé, no? I per tant, bé, és com dèiem abans, una mala notícia, i crec que és una doncs Disney que sí que podria ajudar, que realment la gent, el públic, va veure les seves pel·lícules, doncs ara podria tornar aquest favor, no?, i anar estrenant alguna coseta, encara que sigui als cines. Ja veurem què fa, però bé, és el que dèiem, pinta molt malament.
Sí, estem veient que les majors bàsicament miren pel negoci, miren per elles i no pensen gens en els cinemes. Sí que hi ha hagut algun cas, algun director que ha lluitat perquè la seva pel·lícula vagi al cine, però... el negoci, les majors, molt poc.
És el negoci. Els diners són els diners i això sí que no estan disposats a perdre'n, cap ni un.
Va, ara sí, parlem de més bones notícies, parlem de cinema, d'aquest festival de cinema fantàstic de Sitges, que ja ha creuat el Meridià fa uns dies, i ens vols parlar d'una de les estrenes que s'ha vist a Sitges, immediatament salta a les sales.
Sí, clar, parlàvem que no hi ha estrenes, i clar, el Festival de Sitges doncs, ens porta molta ficció, i així d'aquí, que com us vaig comentar la setmana passada, vaig veure la pel·lícula de Quique Maillo, la de La cosmètica de l'enemigo, una pel·lícula que està bé, és una hora i mitja que passes així amb un neguit, perquè et plantegen un misteri i al final es resol, i déu-n'hi-do l'entretinguda que és, sense ser una pel·lícula molt perfecta. I aquí ens trobem doncs, amb un altre thriller espanyol, on torna a sortir el Mario Casas i que torna a demostrar que no és aquell noi guapo de 3 metres sobre el cielo, això pel que diu la crítica, eh? Nosaltres no l'hem pogut veure encara, però que és aquest noi que s'ha redimit i que li poden donar papers de més pes. Si ho sentim?
Sí, escoltem, no mataràs.
Papá, ya no está.
Ya no sé.
Ya es hora de que seas feliz.
¿Pero que soy feliz?
Perdona, ¿te importa que me siente?
Es que he pedido dos hamburguesas y habría quedado a cenar y me he quedado tirada. ¿Te importa pagármelas tú?
¿Cómo te llamas?
Daniel.
Yo soy Mila. ¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta?
Pero que te estoy diciendo que estás invitada, de verdad, y no pasa absolutamente nada, en serio.
Venga, vamos.
Que no, yo me tengo que ir, de verdad.
Venga.
¿En serio?
¿Qué te pasa? ¿Que tienes miedo?
Te olvidas de eso, estás jodido.
La policía sabe que esa chica llegó acompañada a casa. Pero no saben si la persona se fue antes o después de las muertes. ¡Eh!
Thriller frenètic. Deus estar amb el cul enganxat a la cadira tota l'estona.
Sí, bé, com hem dit abans, s'ha estrenat primer a Sitges, llavors podem entendre per on van els trets, no? Vull dir, sabem que tot i ser un thriller hi ha una mica de bogeria per allà al mig i és un... La història explica un noi, que és Mario Casas, que coneix una noia i aquesta noia li presenta uns mons que ella es pensava que no visitaria mai, no? Drogues, assassinats, morts... Bé, aquesta noia és la Milena Smith, és una actriu que és novel també i es veu que també fa un paperot que es menja a la pantalla, no? I inclús podríem dir que li passa una mica la mà per la cara al Mario Casas. Com deia abans, Mario Casas és un actor que sempre li havien posat, és el noi guapo de la pel·lícula i que actua justet, no? Però últimament està en unes pel·lícules més diferents del que feia i de fet fa, podem dir, un mes va estrenar una pel·lícula a Netflix que també feia una mica de... que es deia El practicante, que també feia una mica d'un personatge psicòtic i també amb moltes ganes de fer mal i que també està molt bé aquell paper, per tant... crec que és un actor que s'està redimint bastant i que el podem seguir, no? Que de tant en tant ens ofereix alguna cosa molt interessant i que està bé que li donguin tants papers que se li escapin d'aquest estereotip que tenia.
Sí, es vol expulsar una mica aquesta imatge, no?, de guaperes.
Exacte, em dóna la sensació que ara és més el seu germà qui té aquesta imatge i que ell ha quedat, com que ja és més gran també i això, doncs podria haver quedat ja un segon lloc i aquest paper de guaperes ja no li encaixa tant.
He llegit alguna crítica que deia que hi havia alguna similitud amb una pel·li que té molts anys del Martin Scorsese, que es deia After Hours, que aquí es va traduir com a Hockey Noche.
No l'he vist aquesta de Scorsese, però si l'han arribat a comparar, encara que sigui només per...
Per la trama, eh?
Exacte, certes similituds, algú va veure tenir aquesta pel·lícula, no? Per tant... com ja hem dit abans, no hi ha gaires estrenes, doncs ja que n'hi ha alguna com aquesta, que és molt interessant i una proposta diferent, doncs podríem anar-la a veure, no? I aprofitar-lo.
i veure si redimim el Mario Casas, no?
Exacte,
amb aquest canvi
també
de registre. Portes una altra estrena, però. Hi ha poc, però n'hi ha.
Sí, la següent és El juicio de los siete de Chicago.
Queremos insistir en que iremos a Chicago pacíficamente, tanto si nos conceden ese permiso esta noche, como si no.
Iremos a Chicago en son de paz.
Para parar la guerra.
Ahora es allí donde tenemos que estar.
Hemos pasado una década oyendo a esos rebeldes sin oficio decirnos cómo librar una guerra. Así que van a pasarse la treintena en una prisión federal, ni un día menos.
Muchos me dicen, oye, Abby, ¿no os preocupa nada que la poli se descontrole? ¡Hostia! ¿Estás bien?
Lo estaba hasta que he visto eso.
¿La acusación tiene su alegato inicial?
En la mesa de la defensa, Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Froines, Tom Hayden y Bobby Seale. Los acusados tenían un plan. Su objetivo era provocar disturbios.
A esa fase del juicio yo la llamo... ¿con amigos así?
Mi juicio ha empezado sin mi abogado.
El tribunal entiende que quien te representa es el Pantera Negra que tienes detrás.
Los disturbios los inició el cuerpo de policía de Chicago.
Se acepta.
Nadie ha protestado.
Los jurados 6 y 11 en el bote.
Jurados número 6 y número 11 quedan excluidos del jurado.
¿Le importa decirnos por qué?
Porque es mi sala.
Hemos visto coacciones al jurado, escuchas telefónicas a un acusado amordazado.
¡Ni se le ocurra tocarme!
Y es usted la primera persona que sugiere que he discriminado a un hombre negro.
Pues que conste en acta que yo soy la segunda. Cuando hemos llegado esta mañana, ahí fuera coreaban que el mundo entero nos miraba.
Los siete, el juicio de los siete de Chicago, com ens deies, als cinemes i a Netflix.
Exacte, és una proposta curiosa, ja que Netflix no acostuma a estrenar als cines, però jo entenc que aquesta pel·lícula també té certes aspiracions a Oscar i si s'estrena al cine, doncs també se li dona més nom, no?, per dir d'alguna forma. Tot i així, celebrem que Netflix també ho vulgui llançar als cines i que una pel·lícula no es mira igual a la tele, des de la tele i del sofà, que des del cine, no? I per tant l'experiència sempre queda més rodona al cine. I aquí doncs ens expliquen una història de l'any 68, a Amèrica, doncs hi havia protestes contra la guerra de Vietnam i un grup de joves volia... em sembla que era un míting del Partit Demòcrata, doncs mentre es feia aquest míting es volia manifestar. Aquesta manifestació es va traduir amb càrregues policials, amb porres i al final amb un judici encausant aquestes set persones una mica per donar cert exemple, no?, de reprimir el poble. Hem dit que això passa el 68, però podria ser un cas d'ara mateix i pensem en les protestes que hi ha últimament i que hi ha processos judicials molt injustos i que fan una mica de tuf de repressió i de voler aplacar el poble.
Sí, sí, aquest judici de l'any 69 evidencia uns problemes que hi continuen sent. Racisme institucionalitzat, abús policial, estem igual.
Exacte, aquests poders fàctics que abusen d'això, del seu poder, i que simplement volen tenir controlat el poble. A darrere d'aquesta pel·lícula hi ha Aaron Sorkin. Ell és més conegut com a guionista, perquè és el guionista de La red social o de...
I de L'ala oeste.
Exacte, que em sembla que és la seva obra cumbre, no?, de la que tothom el coneix. Jo la sèrie no he tingut oportunitat de veure-la.
Mira, jo l'estic revisitant ara i tot i que té 20 anys, estic gaudint molt. Aguanta molt i molt
bé. I segueix el peu del canó també, no?, de els temes també
igual,
es poden traslladar.
Sí, l'estic gaudint molt, eh? El trobo brillant.
I ell sempre ha sigut un escriptor de diàlegs ràpids i de pam-pam d'hibritats, però molt amens, no? I per tant aquí doncs això es veu que es tradueix també a la pel·lícula, però ell també dirigeix aquest cop. Ell és la segona pel·lícula que dirigeix i com a director encara està una mica verd, diuen. La pel·lícula s'estrena avui a Netflix i als cines, per tant ho podem veure, ho podem destacar, i el que també destaca molt d'aquesta pel·lícula és tots els actors que hi ha a dintre ficats. Hi ha l'Eddie Redmayne, el Sacha Baron Cohen, que diuen aquest que és l'actor de Borat, que diu que està a l'Oscar, hi ha el Frank Langella, el Mark Ryans, el Michael Keaton, per tant, hi ha un bon seguit d'actors i que segurament la pel·lícula valdrà la pena veure-la ja només pel que diu, pel que explica i ja per aquests actors.
Fins aquí les estrenes i ara arriben les recomanacions, aquest rescat de la videoteca, que avui tenen el bar com a epicentre, Freddy?
Sí, bueno, com que ens han tancat els bars, he pensat, doncs, porta alguna pel·lícula, recomana-la, pel·lícules que poder que sí que la seva trama té a veure alguna cosa amb el bar o que simplement hi ha escenes icòniques que passen dintre de bars. I la primera és Lost in Translation, aquesta pel·lícula de la Sofia Coppola.
Mítica, ja, pràcticament.
Sí, i haig de dir que jo la vaig veure fa uns anys i la vaig deixar mitges. I aquest confinament l'he recuperat, l'he tornat a mirar i em va semblar que era una obra... A mi em va agradar moltíssim.
A mi també, la vaig gaudir molt.
I bé, explica aquesta història, no?, de dues persones una mica... Com, no, per no dir paraules malsonants, direm poca sort, no?, que són el Bill Murray i la Scarlett Johansson, que es coneixen a Japó.
Una joveníssima Scarlett Johansson.
Sí, és que la pel·lícula és del 2003, per tant, 17 anyets, i que, doncs, bueno, doncs es coneixen en un moment que tenen de moral baixa, d'ànims baixos, i que al final els dos s'ajuden. A mi el que m'agrada d'aquesta pel·lícula, que sí que es deixa intuir una sèrie de relació amorosa, però no l'acaben materialitzant mai, i està bé perquè també trenca molts estereotips de noia jove, home gran, no?, que aquests estem cansats de veure, i aquesta doncs la trenca una miqueta.
També ens proposes revisitar, repescar Malditos Bastardos.
Crec que és la primera pel·lícula de Tarantino que vaig veure jo, és del 2009, i és una pel·lícula que em va sorprendre moltíssim al cine. Recordo que la vaig anar a veure aquí al Kubrick, i aquesta pel·lícula de Tarantino, doncs, com fa ell, ja reimagina una mica la història, com va fer, per exemple, amb l'última, la seva última pel·lícula, que era Ser una vez en Hollywood. Doncs aquí també reimagina la Segona Guerra Mundial, no?, i fa un d'aquests escamots matanazis molt violents, i la pel·lícula també està passada de voltes. Aquí, a la presència del bar, m'agrada destacar que hi ha Christoph Waltz i la Melanie Lauren, que fan un paper de... Hi ha una escena de molta tensió en un bar que no vull desenllaçar, no vull dir com acaba, no?, però sí que la tensió puja a nivells molt extrems i d'una forma molt intel·ligent. I com es desenllaça és molt interessant, i aquesta pel·lícula jo la vaig trobar que és un disfrute, sense ser la més bona del Tarantino.
I Amélie, a les antípodes de Malditos Bastardos.
Sí, Amélie a mi em va semblar, quan la vaig veure, també em va semblar una pel·lícula sense gaires ínfules a fer res, i que tot i així és d'aquestes pel·lícules que treuen un somriure, no?, que et sents bé quan les mires, i aquí és aquesta noia, l'Amélie, que intenta fer la vida més bonica als seus veïns, als seus amics, i ella treballa en un bar, no?, i per tant allà al bar també coneix el seu interès romàntic, i per tant és una part molt important de l'Amélie, aquest bar.
I una última, molt ràpidament, Mejor Imposible.
Què dir de Jack Nicholson i Helen Hunt? Jack Nicholson fent una persona amb certs trastorns de comportament, i la Helen Hunt, doncs, lidiant-lo i aguantant, i al final és ella qui l'ajuda a ser una persona, a ser millor persona, dir-ho, no?, i que sigui una mica més acceptada per la societat.
Maniàtic, borde... Sí. No acabaríem la llista d'adjectius, sí, a Jack Nicholson.
Fot un paperot, i ella també.
Això
vull
sí.
Dir, em sembla que els dos van guanyar...
L'escena de les rajoles és brutal.
Sí, sí, però realment a vegades això de les rajoles, molts de nosaltres, bueno, jo almenys a vegades pel carrer també he intentat evitar les ratlles, llavors a vegades penso, no sé si jo també tinc alguna cosa així, però bé, els dos es van endur l'Òscar, i és una pel·lícula que també es mira molt bé, que també és del final que treuen un somriure ben gros.
Freddy Contreras, gràcies per aquestes recomanacions que podem rescatar de la videoteca i per parlar de cinema i d'estrenes, un parell avui. Bona setmana.
Igualment, fins la setmana que ve.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Un dels sectors que avui ha hagut de tancar portes per aquestes noves mesures anti-Covid de la Generalitat és el de l'estètica o salons de bellesa. Per això volem saber què en pensen parlant amb una empresària del sector. Tornem a Domenys Ràdio. Lourdes, bon dia de nou, qui t'acompanya?
Bon dia, Sílvia. Doncs m'acompanya la Sara, ella és la gerent d'Estètic Estil de Vilanova i la Geltrú. Molt bon dia, Sara, com estàs?
Hola, buenos días, muy bien.
Déu-n'hi-do el panorama que teniu. Heu hagut de tancar finalment l'estètica com estava previst ahir?
Sí, sí. Hemos tenido que cerrar. No solo, bueno, yo, muchísimas estéticas. Y bueno, lo fuerte es que mi socia, que es la peluquera, ¿no? Ella sí que está yendo al salón y sí que está trabajando. Y nosotros, bueno, pues hemos tenido que cerrar. La verdad que bueno, que estamos destrozados, no entendemos el porqué. Y porque mira que teníamos todas las mesuras, ¿no? Mascarillas, los EPIs, máquinas de ozono, las pantallas, guantes, clienta por trabajadora, ¿no? En su cabina cerrada y no entendemos nada, la verdad.
No enteneu res i, a més, fins i tot els gestors van una mica de bòlit per el fet de que fins i tot avui es deia que el doc no havia sortit al vostre sector.
Correcto, correcto. Yo esta mañana he llamado al gestor y aún no me ha sabido decir si realmente podíamos o no podíamos trabajar, pero que me recomendaba que no trabajara. Entonces, realmente tengo cerrado, no sé si tengo que tener cerrado, si tengo que tener abierto. Y bueno, esto es una pesadilla y todas las trabajadoras en casa mal. Todavía no sabemos si pueden entrar en ERTE ya, no pueden entrar en ERTE. Y así estamos, con esta incertidumbre.
Sara, després de quasi 3 mesos tancats, ara aquest cop de nou, quines pèrdues estimeu que pugueu tenir durant aquests pròxims 15 dies a priori?
Muchas. No quiero hacerme ni a la idea, ¿no? De cuánto, pero si en estos 3 meses que hemos estado cerrados hemos tenido que coger todos los ahorros, dejar de pagar alquileres de locales, que como bien sabes, Lucas, yo tengo un centro de estética, tengo la academia de estética, todo eso tiene que estar cerrado y claro, yo tengo que pagar ese alquiler. Y bueno, muy mal. Aparte, todo el material, hace poco hemos invertido en máquinas nuevas, material nuevo, casualmente fue el mes pasado, no sabíamos que venía esto. Entonces, bueno, pues otra vez toda esa inversión y todo parado.
A banda, us dediqueu a l'aparatologia, llogueu aquestes màquines a altres centres i ahir m'explicaves per la tarda que automàticament tot ha retornat i que us les quedàveu de nou, no?
Sí, sí. David se dedica al tema de aparatología, de venta, de alquiler y todo. Ayer empezaron a llegarle correos electrónicos, mensajes, como que ya no fuera a llevar máquinas y que las que tenía alquiladas, pues que fuera a buscarlas porque no saben el tiempo que va a estar. Entonces no pueden tener una aparatología pagando un alquiler cuando realmente no la van a utilizar. Y bueno, David llegó ayer a las 11 de la noche yendo a buscar máquinas. Así que una pena, la verdad, una verdadera pena. David me contaba que las esteticienes estaban desbordadas, desagujándose, mal, mal.
Déu-n'hi-do el primer cop, ara sembla aquest segon cop. Sara, ja saps que el temps a la ràdio és vital. Moltíssimes gràcies per haver entrat en directe a explicar-nos la vostra situació i us desitgem des d'aquí, des del Penedès, en xarxa, amb moltíssims ànims.
Gràcies a vosaltres. Un saludo.
Una abraçada, Sara.
L'actualitat mana i avui volem donar veu a tots aquells que estan afectats per aquestes noves mesures anti-Covid que han entrat en vigor. Ha estat també el cas de la Sara d'Estètic Estil. I ara són 11:45, última cita amb la resta de l'actualitat de les nostres comarques.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un darrer repàs a la informació comarcal en el Penedès en Xarxa i us expliquem que Vilafranca prepara per demà dissabte la seva cinquena participació al Festival de Dibuix Big Draw. El Festival de Dibuix arribarà demà a la tarda per cinquè any consecutiu a Vilafranca del Penedès i permetrà tornar a veure en diferents espais de la vila gent de totes les edats participant en diferents tallers que tenen el dibuix com a eix principal. Aquest 2020, el festival té com a lema un clima diferent, amb la voluntat que tots els tallers que s'organitzen a nivell internacional aprofundeixin i afavoreixin en la idea de saber gestionar els recursos naturals i cuidar el planeta. S'ha presentat aquest dimecres passat el detall de les activitats i val a dir que es presenta amb novetats aquest any en funció de la pandèmia de la Covid-19. També cal destacar el fet de que continua havent-hi la participació, com en altres edicions, de l'Escola Municipal Arsenal, el col·lectiu d'il·lustradors Gargot, Zigzag Centre d'Expressió Artística i el Batxillerat Artístic de l'Institut Milà i Fontanals, que oferiran el total de 6 tallers que s'han previst. Com cada any, els tallers estan oberts a la participació de tothom i són gratuïts. Es duran a terme al Palau Baltà, a la plaça de la Vila, al claustre dels Trinitaris, a la plaça de Santa Maria i al pati de l'Escorxador. Pendents, però, també, tot cal dir-ho, de quina pugui ser l'evolució en les properes hores de la situació de pandèmia que podria afectar o no, finalment, aquesta activitat de moment encara prevista per part de l'Ajuntament de Vilafranca. El tast de vins online és una de les poques activitats que no se suspenen de la Festa del Mos de Sant Cugat Sesgarrigues. Amb motiu de les noves mesures per aturar l'increment de casos de Covid-19, s'han hagut de suspendre alguns actes de la Festa del Mos de Sant Cugat, com el recital poètic que s'havia programat aquest dissabte o el pregó. Però sí que es mantenen altres activitats, com el tast de vins online, que dissabte a les 12 del migdia es farà, o també l'Airy Most, aquest dissabte a les 8 del vespre, a càrrec de la colla de Diables Sexes Foc. El tast de vins es fa amb la col·laboració de Pep Trias, amb la possibilitat de tastar vins i caves de les bodegues Emendis, Mascuntal, Trias Batlle i Sellevia, des de casa. Per participar-hi, l'Ajuntament ha portat als inscrits a casa seva les ampolles per poder fer el tast. I us comentem també que el festival en veu alta arriba a Cunit el divendres 23 d'octubre a 7:45 del vespre a la Biblioteca Municipal Marta Mata. Acull l'espectacle Que Morro, a càrrec de Cachoto, Felipe Díaz, dins dels actes del festival en veu alta. A través de les històries que formen aquest espectacle, Cachoto fa un repàs dels diferents significats que la mort té a la nostra cultura. L'EVA és un festival de narració i tradició oral contemporani que té lloc a diferents indrets de Catalunya. Aquest any, Cunit acull per primer cop el festival, que té la finalitat de divulgar, a través de la paraula, allò que dona entitat i que és història d'un poble. Podeu seguir els actes previstos a l'EVA, a la seva pàgina de Facebook, Festival EVA, en aquest cas. L'activitat té un aforament limitat, seguint les normes de prevenció sanitàries relacionades amb la Covid-19. Per fer inscripció, cal que us adreceu a la Biblioteca de Cunit o envieu un correu electrònic a l'adreça biblioteca@cunit.cat o també trucant al 97 767 48 84. I d'altra banda, el 22è cicle de Cava Jazz suspèn la seva primera cita. L'Ajuntament de Font-rubí ha informat de la suspensió de la primera cita del 22è cicle de Cava Jazz de Guardiola de Font-rubí, que s'havia d'haver fet demà al vespre de la mà d'Apocalipsi Cotton Pickers. Es tracta, de fet, d'un concert que s'havia de celebrar inicialment el 21 de març, però que a causa del coronavirus es va ajornar al mes d'octubre. I ara, donada la situació actual de la pandèmia i les noves mesures del govern per fer front a la Covid, l'organització s'ha vist obligada a suspendre l'acte. Amb tot, des del Consell Històries mostren esperançats que la situació millori i que puguin tirar endavant les dues propostes que continuen en aquest 22è cicle de Cava Jazz, previstes per als dies 28 de novembre amb Monique Macon i The Soul Titos i el 12 de desembre amb Jazz Care.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Finalitzarem el Penedès en Xarxa d'aquest divendres amb una entrevista d'actualitat. Com bé sabeu, Saint-Gobain Glass de l'Arboç tanca, però just aquesta setmana hem conegut la notícia que 43 treballadors de Berger Logística, que també treballen a Saint-Gobain, han estat acomiadats. Volem saber què ha succeït i per això ens n'anem de nou fins a Domenys Ràdio. Lourdes, explica'ns.
Bon dia, dia d'actualitat pura i dura que estem tenint aquí al Penedès en Xarxa. I com explicava Sílvia, doncs ara mateix la situació és que 43 treballadors han anat al carrer, concretament de l'empresa Verge Logística, però tenim a dues persones avui que ens explicaran tot plegat com va, perquè m'ho han estat explicant aquest matí i déu-n'hi-do que és una mica complexa. Per això tenim el Xavier García, de Verge Logística. Molt bon dia, Xavier.
Bon dia.
I tenim el Juan Grande, Granda, de Verge Logística, també.
Buenos días.
Bé, anem a posar una mica en context els oients. Saint-Gobain Glass, com bé deia la Sílvia, tanca, s'ha arribat a un acord que de moment estan en taules de treball, taules d'assemblees i tot plegat, i Verge Logística treballa per Saint-Gobain Glass.
S'ha curit, perdó.
Ai, s'ha curit, sí. Perdó. Ja ha començat amb el lío. Ja ha començat amb el lío. Vale, treballa per S'ha Curit, en aquest cas és la divisió que es queda, almenys han dit que durant 10 anys, i els 43 treballadors que estàveu treballant a Verger, que depenia de S'ha Curit, heu anat al carrer.
Sí, primer de tot, gràcies per donar-nos veu, perquè necessitem sortir els medis i que tot això se sàpiga molt. Vale. Sí, bé, aviam, nosaltres ens hem trobat en una situació en la que en teoria no ens tocaven els llocs de feina i el dia 7 ens arriba un correu així mig informal de l'empresa en el qual ens diuen que Saint-Gobain ha rescindit el contracte mercantil amb la nostra empresa, amb Verge Logística, i que ens quedem sense llocs de feina. De moment no estem despatxats perquè seguim sent treballadors de Verge, però no tenim on anar a treballar. Llavors l'empresa... també de manera informal el dia següent ens diu que no té llocs per recol·locar-nos ni treball per donar-nos i que, bé, que plantarà un ERO, i que ens n'anem al carrer.
Això de cop i sobte.
Sí, tot això amb l'empresa, en teoria, segons diuen, els arriba amb ells el dia 6 al vespre, a nosaltres ens arriba el 7 i el 8 tenim una reunió informal i ja està. Vull dir, és que, a més, ens ho planten mentre estem afectats per un ERTO derivat de la producció de Saint-Gobain, que ha de replantejar-se els dies de les jornades industrials, i el dia 7 fins al 10 estem afectats per l'ERTO, l'11 i el 12 són festius per calendari. Clar, els nostres companys vam anar a treballar el dia 6 normal, vam marxar aquell dia i el mateix dia 7 ja ens van prohibir l'entrada, de fet tenim pertinences personals dintre i no podem entrar a buscar-les.
Déu-n'hi-do. Quina solució trobeu per tot això? Perquè ara mateix esteu fent una vaga indefinida, després explicarem la situació de la CTC, que és una altra, però què és el que demaneu exactament des de Verge Logística?
Bé, nosaltres tenim una cosa molt clara, i és que nosaltres venim de fa molts anys ja, des del vora l'any 2000, o potser una mica abans o una mica després, en el que estàvem una plantilla molt precària. Aleshores érem 50 i alguna cosa, perquè érem CTC i Verge, érem una única plantilla, i des de fa 9 anys ja vam començar a lluitar, teníem unes condicions i un salari molt precari, i des de fa 9 anys hem anat lluitant, i ara, l'any 2020, es feia efectiu una pujada salarial d'un 40%, que bé, ens donava dret a un salari més o menys digne, unes condicions més o menys dignes, i no els hem pogut disfrutar perquè entre la Covid i els ERTOs i ara l'ERE ens trobem al carrer. És un lloc de feina que ens hem treballat molt, l'hem lluitat moltíssim, i ara que ens l'hem fet, ens el roben, perquè és això, és un robatori, ens han robat el lloc de feina. I nosaltres volem el nostre lloc de feina, això és el primer, això és la nostra intenció, tornar a treballar allà dintre. Però bé, si no tinguéssim aquesta solució, volem recol·locacions dintre de Verge Logística o dintre del seu grup d'empreses, que és Verge i SIA.
Perquè Verge Logística en aquests moments que us diu que no hi ha lloc.
Verge ens diuen que no tenen ni un sol lloc de feina on recol·locar-nos i que la seva intenció és pagar 20 dies per any treballat, que bé, ja ho veurem a la negociació, però que és la seva intenció, i si poden estar un dia de negociació no n'estaran dos.
Ja. Juan, la teva situació, a banda que estàs a un any de prejubilació, que m'has explicat abans, com veus el futur?
De qui?
Tu i jo. Teu, teu. El teu i després en parlem de Martí.
A veure, el mío dentro de lo malo, ya como usted bien dice, a mí me queda un año para prejubilarme, pero no es el caso. El caso es, yo no miro por mí, sino por los compañeros que quedan detrás de mí. Es por los que yo miro y por los que lucho, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere que le diga? Sí, ja és complicat de per si.
Clar. Ens hem trobat en un any també que la Covid ha marcat molt la fabricació del vidre, dels cotxes que parlàvem abans, que
sí.
Diuen des de Sant Govent que és per la producció de cotxes, bueno, sí, efectivament, hem vist com Nissan Kia, com la Robert Bosch, com el Finsa, i ara us toca a vosaltres. Clar, la situació és complexa, a banda de que no teniu els privilegis que tenen els treballadors de Sant Govent Glass.
Evidentment,
sí. Sí, i si ens quedem sense feina, serà un problema anar a buscar-ne, perquè, com bé deies, el Fisa, ahir estàvem parlant amb els companys, i estan dormint dintre de l'empresa, perquè el jefe ha fotut el camp i no tenen feina, no tenen solució, estan buscant-la. Els companys de Robert Bosch també estan en una situació en la que es quedaran sense feina. Estem en un munt d'empreses, sí. El Paradès serà un pàramo, de cierto. Vull dir, tindrem que anar a buscar feina a Alemanya o... Hòstia, no sé, com els nostres avis, és que no tenim una altra solució.
Seran los monegros directament,
sí,
no?
Sí, sí.
És a dir,
sí.
Ja podem començar.
Podran posar el casino ja, no?, que parlaven.
No sé, perquè els casinos també han tancat avui. No sé si és un bon futur. A banda, em fa certa alegria que dins de la magnitud del problema que teniu, doncs, poseu aquest humor que si no ja podem plegar, no?
Sí, ho parlem als piquets de vaga, que sempre estem fent broma, i bé, els piquets, bàsicament, l'únic que podem fer és molestar una miqueta, no? I estar nosaltres una mica més alegres, perquè si estiguéssim pensant sempre en la situació que tenim, estaríem en una depressió tots.
Clar. A sobre, una de les coses més indignants, a banda de que, com bé deies tu, els mitjans de comunicació, doncs ha sigut molt brut, no?, el que ha fet Sant Govent, sí, en aquest cas. Els treballadors heu estat expulsats de l'empresa, però a banda... En cuers dels llocs amb una ETT?
Sí, ara de fet estan treballant als nostres llocs de feina treballadors de Randstad. Però això és que no ve de fa dos dies. Una empresa, per fer una contractació, almenys amb aquest volum de treballadors, ve de lluny, perquè la Sant Govent ha hagut que demanar-li a Randstad que faci la preselecció de personal, Randstad ha hagut que fer la selecció de personal... I els han estat formant, sabem, que al polígon de Brera, i portaven potser un mes formant-se per venir a treballar als nostres llocs de feina, que a més van començar el dia 8, si no recordo malament, el dia 8 d'octubre, quan encara nosaltres érem treballadors, o sigui, estàvem afectats per l'ERTO, però seguíem sent treballadors, perquè el contracte no rescindeix fins al dia 12.
És a dir, que això estava més que calibrat per part de l'empresa.
Completament, completament. I a més, el dia d'informar-nos també, perquè quan vam convocar l'assemblea de treballadors per convocar la vaga i tal, amb els plaços de la llei de vaga, no podien convocar fins al 14. Nosaltres hem tingut que convocar el 14, tot i que ens quedàvem sense feina el 13. El dia efectiu, el primer dia efectiu de feina que ens quedàvem sense era el dia 13. Està molt calculat tot. Està tot molt calculat. Ells porten dos anys calculant tot això de la deslocalització, i a nosaltres se'ns ha vingut tot donat des dels companys de Sant Govent des de l'agost, i nosaltres des de la setmana passada, pràcticament.
Déu-n'hi-do. Anem a parlar del tema de Sant Govent. Es va fer, bueno, els alcaldes es van fer manifestacions. Vosaltres heu tingut el suport dels alcaldes?
Sí, el suport de... Bueno,
no. Acaba tu, perquè...
Estic ocupant molt d'espai.
No, no te preocupes.
Sí, la veritat és que sí. Estic en contacte constant amb el Joan Sans i amb l'Amadeu, de l'Amadeu Benach, de Banyeres, i la veritat és que tenim bastantes coses que agrair-los. Ahir ens van venir a fer una visita als companys de la CUP a oferir-nos la solidaritat i ajudar-nos en el que també necessitem, i l'equip de, dels socialistes de l'Ajuntament de l'Arboç, amb l'alcalde també.
És a dir, que esteu almenys veient buscant els teus sols, no?
Sí, a més tenim el suport de, tant de la intersindical, el sindicat intersindical i el de la CGT, I la veritat és que no estem sols del tot, però sí que trobem que fa fred perquè nosaltres vam donar-ho tot a la vaga de Sant Gobain. Vam estar allí matí, tarda i nit, als piquets de Baibell, i no tenim cap suport per part dels companys de Sant Gobain.
Això anava...
Sí. També és veritat que a nivell individual més d'un company sí que ha vingut a ajudar-nos, a donar-nos col·laboració en tot el que ha pogut. Però des del comitè, amb el tractat de pau, que li diem així nosaltres, no tenim suport.
Anem a explicar una mica què és aquest tractat de pau que es parla. Juan, de fet, Sant Gobain Glass arriba a un acord, afortunadament amb uns bons números, econòmicament i amb recol·locacions, que ara bueno, s'està veient que les recol·locacions no era tot el que s'havia dit, però hi ha una mena de tractat de pau, no?, en el que exactament no us poden ajudar durant les vagues.
Sí, perquè, a veure, si nos ajuden, què passa aquí? Que ese de pau, ese de paz, lo pierden todo. Pierden lo que habían firmado, lo pierden. Uh-huh. Entonces no nos pueden, se tienen que poner a la sombra.
Pero no duna la cara.
No. Y entonces ahí es donde nosotros estamos un poco, si quiere decirlo así, un poco quemados con lo que es el comité de empresa de Sant Gobain.
Molt cremats.
Bueno, yo lo he querido suavizar, pero no se puede suavizar.
Clar, perquè a més, clar, vosaltres vau estar al peu del canó durant aquest mes escaig que va durar, mes i mig, que van durar les negociacions, i clar, ara us trobeu que la força que podria tenir Sant Gobain Glass per la quantitat de gent, doncs vosaltres l'heu perdut, no?
Exactament.
Nosaltres vam estar allà en pie de guerra, jugant-nos als nostres llocs de treball, i aquí està la demostració, ens els hem jugat i els hem perdut.
Creieu que us heu jugat realment als llocs de treball per haver donat suport als vostres companys, malgrat que no sigui la mateixa empresa?
Sí.
Esteu convençuts?
Sí.
Jo, almenys a títol personal, n'estic convençut. N'estic convençut.
No, a títol personal i col·lectivo, entre compañeros, estamos todos convencidos que por hacer esa ayuda lo hemos perdido todo.
Déu-n'hi-do. Parlem un...
Sí, a més digues... a més, perdó, sí, cal sí. Dir que fins uns dies abans a mi personalment em trucaven a alguns companys de dintre de la fàbrica i em deia tranquils, que el vostre lloc de treball no té perill.
Tranquils i ara...
Sí, tranquils.
I ara més estem tranquils, però al carrer. Al carrer.
Déu-n'hi-do. A banda, i com que sabíem que era una mica complex, també us haig d'agrair que heu vingut bastant abans de l'entrevista per explicar-me una mica l'enrenou que hi ha entre Verger i CTC, no?, que és l'altra empresa, que és la que porta... Digueu-m'ho, que ja sabeu que m'he fet a punts.
Però sí, no.
És la que porta glas.
Ho sé tranquil·la.
És la que porta glas. Hi ha 16 jocs de treball en joc, que teòricament el mantenen fins a finals d'any. Han començat aquesta vaga indefinida. Sé que no podeu parlar en nom de CTC, però és així, no? És el que he dit.
Sí, més o menys és aquesta la situació. Ja et dic que no, ni podem ni volem parlar en nom d'ells, perquè potser l'estem cagant i no és la intenció. Però bé, el que ens veiem cada dia allà a la porta de fàbrica, i pel que ens expliquen els estan vulnerant també bastants drets i estan fotuts. Clar, és una situació que ens sap molt greu, perquè nosaltres fins al 2015 érem una única plantilla, érem companys, treballàvem colze en colze, fins que va venir Verger, i érem tots de CTC, érem 50 i alguna cosa, fins que va venir Verger i només es va quedar amb la logística del Securit. La logística del glas se la va quedar a CTC.
Mm-hmm. I, de fet, si no he vist malament els mitjans de comunicació, el comitè de vaga fins i tot no pot entrar.
Exactament.
Sí, perquè ens han comunicat, els hi han prohibit l'entrada fins i tot al comitè de vaga. Això és una vulneració, això ho dic jo a títol personal, és una vulneració del dret fonamental de vaga. Vull dir, és que els estan vulnerant un dret fonamental.
Déu-n'hi-do. No sé fins a quin punt, és a dir, si haguéssiu de demanar alguna cosa al Consell Comarcal, als polítics, a la gent que ens escolta, què és el que els demanaríeu? O com es pot ajudar, o com podem ajudar-vos per tal que aquesta situació reverteixi una mica?
Doncs la veritat és que estem treballant com a assemblea de treballadors, no portem cap sigla davant de ningú sindicat, i això com a l'assemblea no ho hem tractat directament. Però bé, jo a títol personal crec que, encara que siguem una empresa de 43 treballadors, que som 4 gats, ens hauríem de fer el mateix suport que els hi van fer els de Sant Gobain.
És a dir, que els polítics s'exposin al capdavant.
Exacte. I que si han de tractar, que si ha de venir el Tramós a enviar-nos la Brimo, que vingui, però bé, que algú facin. I un pla de reindustrialització
de la comarca.
Ah, exacte. Exacte.
Perquè, de fet, Juan, no sé si vols dir alguna cosa.
No.
Que te tinc aquí i no sabia si volies parlar.
No.
Bueno, el fet de que vingui el Tramós, sí, podria ser. No sé fins a quin punt tindrà l'agenda. En realitat, aquí s'ha parlat molt del Logis Penedès, el famós Logis Penedès, que algun dia, no sé si ho veurem o ho veuran els nostres nets, amb una mica de sort, però aquí tenim un munt de polígons industrials buits. És a dir, és necessari que vingui un Logis, o potser que vinguin empreses més petites, perquè vosaltres sou carretillers majoritàriament, que us puguin donar feina, no?
Sí.
Clar, nosaltres, jo almenys, quan estava al pla principal, al primer pla de Logis, jo estava amb les manifestacions de no volem el CIM i tal, potser no és necessari un pla tan gran. Vull dir, tenim polígons a cada poble i tots estan, semblen polígons fantasmes. Potser no cal destrossar el territori com per portar alguna empresa aquí a treballar. Tampoc és necessari. No sé quants camps de futbol eren, no ho recordo, però
no ho sé,
eren
moltíssims.
Eren moltíssims, és destrossar el territori, això potser no cal.
No cal trinxar el territori,
exacte.
No? Quan tu que ets d'aquí de Sant Jaume dels Domenys, d'aquí molt a propet, què en penses d'això de Logis, o potser que vinguin empreses cap aquí a ajudar una mica?
A veure, és que es, que hagan polígonos y podamos tener faena para los del pueblo, y no del pueblo, sino lo que es la comarca, es un bien para todos. Lo que yo estoy viendo es que ese bien, que es para todos, yo llegará un momento que no lo veré, pero sí que me gustaría que lo vieran mis nietos, por ejemplo, ¿no? No sé si llegarán a verlo ellos tampoco. Esa es la cruda realidad.
Para sí misma.
Sí.
Para sí misma, para...
Sí.
Para la situación que...
Bueno, que estamos atravesando.
No, i que primer va començar Nissan, que semblava que ens quedava molt lluny, i a poc a poc ha vingut cap aquí i cada vegada amb més força. Xavier, no, Juan, no sé si m'he oblidat per preguntar-vos alguna cosa, si voleu dir alguna cosa.
No, la veritat és que em sembla que ens hem quedat tranquils, hem tret tot el que teníem al pub, i crec que no hi hauria gaire cosa més. Bé, demano a la gent, sisplau, que ens faci molta difusió per les xarxes socials i que això arribi molt lluny, això arribi molt lluny.
I més que nada, pues, tanto a Ràdio de Sant Jaume, darle las gracias por la oportunidad. Sí, no sé, lo siento.
No, s'ha emocionat.
Sí.
Xavier García, Juan, moltíssimes gràcies, de veritat. Esperem i desitgem que des d'aquí puguem fer d'altaveu davant aquesta situació, i moltes gràcies, de veritat, de tot cor, i esperem una solució aviat i les vostres notícies.
No, moltes gràcies a vosaltres de part de tota l'assemblea.
Gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. La vera.
ja som calvari, si la vols així, hi ha sempre mil raons per enviar-la a París. El curro, la casa, lo jefe que no calla, la multa d'algolèmia al peu de la casalla. Si em vols fer una matança, n'hi ha tants a decapitar per cridar a Maria Antonieta i no parar fins a demà. Però poso un antídot molt més pràctic que l'amor. No costa un duro i n'hi ha prou amb un sol got. Si portes a la cara tot el dia dibuixant, la misèria fuig de casa i el mal rotllo s'acaba. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No prisma de la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No prisma de la vida té tantes versions. Yo porto la alegría als pantalons. Compañía, me abandonen todos más que la vida. Son dos días y ya me el paso dormint. Pa' que el que em queda la lleve pasa pa' tinguir-se aquí. Està molt clar, és un joc de nens.
Amor, realitat i bons aliments.
Tothom sap que pa' minciar-se les misèries d'un mal pas. Només cal contraure els músculs que te piquen baix del nas. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Sempre sin calories.
Malgrat totes les dificultats, i avui n'hi ha unes quantes més en molts sectors afectats per aquestes noves mesures anti-Covid, us desitgem que somrigueu, somriu, com canten Pepet i Marieta. Gràcies per ser-hi, molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns.